un moment, espera, és que anem al revés. Demà passat, avui som dijous, sí. Demà passat, com sempre, els dissabtes, escolto el Via Lliure, quan com aixeco, i escolto els Pantalleros. I no vull xafar la guitarra el dissabte a escoltar allò que em diu que som a dissabte. Per tant, no vull fer spoilers gaire d'Avatar i del que pugui explicar el Toni García Ramón. Hola, Toni, bon dia.
Què tal, bon dia.
Has vist l'Avatar, com
és
la segona part,
Avatar,
no?
El sentido de l'agua.
Sense fer gaire spoilers. Podries titular, i si vols un subtítol, del que el dissabte li explicaràs al Bundó en aquest mateix estudi?
Pues el subtítol seria l'espectacle més gran de la història del cinema.
Aquest seria el subtítol.
Aquest seria el subtítol. I el titular és, si no hi vas, ets tonto. Aquest seria el títol. Sí, crec que no hi ha experiència més gran ara mateix que es pugui viure en un cinema que el que fa James Cameron a Avatar 2. És una cosa, de veritat, un espectacle tan bestial. Ja t'ho estava dient ara amb el micròfon tancat. És, a vegades el cervell té dificultats per processar el que estàs veient. Perquè han fet servir la tecnologia aquesta del high frame rate, que és posar més informació a cada fotograma, és a 48 fotogrames per segon i no a 24, que és el format que s'ha vingut veient al cinema des de 1920, és increïble. O sigui, hi ha un nivell d'excel·lència tan bestial.
Abans t'he preguntat quina era l'última vegada que havies dit això d'una pel·lícula.
Mai, no ho he dit mai. Sempre he pensat, he vist grans pel·lícules, Endgame, El Senyor dels Anells, grans troballes. Estic parlant simplement a nivell visual, de disseny de producció, de fotografia, etcètera, etcètera, d'efectes especials. Però aquest nivell jo no l'havia vist mai en un cinema, mai. Avatar és els Teletubbies, al costat d'Avatar 2. És que fa unes coses, de veritat, que són fins i tot molestes.
El nieto s'ha quedat parat quan Avatar sembla els Teletubbies.
No, no, de veritat, quan veies aquesta Avatar està molt bé, va trencar moltes barreres, però és que aquí jo crec que James Cameron es passa el joc. No? És com quan vam estrenar Terminator 2, vam estrenar com si ho fos per la productora, i veies aquells efectes per ordinador, no? Del tio convertint-se en un altre, fent el robot aquest líquid, no? El Terminator aquest líquid. Aquí s'ho passa tot. Jo crec que la seva... És que me'n recordo que fa uns mesos la gent deia, va, a qui li importa Avatar 2? Si recordeu, sí. Això que m'agrada molt, a qui li importa Avatar 2? No li importa a ningú Avatar 2. Ara ja s'estan projectant, avui hi havia un reportatge de Screen Rant que deia que el primer cap de setmana farà 600 milions. Primer cap de setmana, 600 milions de tot el món. Això és una pel·lícula que no li importa a ningú. Si li arriba a importar a algú, amics meus, no sé.
I per acabar, el cine, eh? O sigui, això,
no, és que s'ha de veure...
És que res
hi ha multitud, de formats, veureu que hi ha com 8 maneres de veure-la. Jo la veuria en 3D.
En 3D?
A 48 FPS, fotonades per segon. Uh-huh. En 3D, òbviament. És que, i si podeu, amb una pantalla gigantesca. Ell, us diré una cosa que no dic mai, és igual que la veia doblada, o en anglès, perquè els diàlegs no tenen cap importància.
Mira, ara et diu el Jordi Somell sobre Avatar, i un tema interessant al guió, que és que sobre la gent que va tenir depressió després de veure Avatar,
sí, hi ha un...
síndrome de depressió post-Avatar, de gent tan enlluernada després de veure Avatar, que entraven depressió després de sortir al cinema per viure un munt d'en gris.
Hi havia un grup online de gent que s'ajudaven uns als altres després d'haver vist Avatar. La gent no està bé, tampoc. En qualsevol cas, sisplau, 3D, és igual que la veieu doblada o no, però disfrutareu moltíssim. Hi ha una cosa molt estranya, que és que Disney ha distribuït dues versions de la pel·lícula. Una és 1.85.1, que és aquesta més alta, diguem-ne, més rectangular, i una altra, 2.39. Això ja és... Jo la intentaria veure en 1.85, però no sé dir-vos quines sales la posaran, perquè Disney ha parlat directament amb els propietaris de les sales per saber quin format volien. Així que, menys que ho posin, sí, que m'estranyaria molt. Jo intentaria anar a veure 1.85, però no us puc dir la dona.
Bueno, aviam si toca la sort. 11.38. Hola, Joan Marimon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ben tornat, cineasta i professor de teoria del muntatge cinematogràfic a l'ESCAC i a l'Escola de Cinema de Barcelona. Joan, al febrer ens vas explicar i demostrar amb un esquema extraordinari per què El Padrí és una obra mestra. Titanic és una obra mestra?
Sí, jo crec que sí. És una molt bona pel·lícula. Estic d'acord amb Antoni García que el guió compta. Òbviament tothom sap que hi haurà un naufragi, és a dir, que no hi ha una sorpresa quan hi ha un naufragi i molta gent. Però crec que té la virtut que ens fa empatitzar molt profundament amb els protagonistes. Si voleu, és una mica maniquea, no diré pas que no, però hi ha una història com de Romeu i Julieta, ella és com una Julieta i ell més o menys un Romeu més murri i tal, Però està molt ben pensat, molt ben fet. El guió està carregat de precisió i de brillantor.
Tu has dit, Toni, que tens una vinculació familiar, no, Toni? Estrany.
Sí, perquè la meva àvia, que era la vella més dolenta que mai ha existit, quan era jove ja ho era. La meva àvia era molt dolenta, jo me l'estimava molt, però era més dolenta. Era molt dolenta, era perversa. I sí, quan era jove ja era la vella més dolenta que mai ha existit. I sí, era una persona extremadament cruel, no amb mi també a vegades, però a mi ja ens portava molt bé i me l'estimava molt. I un dia em va trucar i em va dir: Toni, vull anar a veure Titanic. Ell, la meva àvia, no anava mai al cine, li importava un pito i tal, i vam anar a veure Titanic a la meva àvia com 3 o 4 vegades. I sempre s'emprenyava al final. Jo crec que ella
esperava,
pensava...
que se salvaria.
Que canviaria en algun moment al final a força d'anar-hi ella a insistir, perquè li molestava molt que Leonardo DiCaprio s'ofegués. Ella deia que la que sabia... Perdó, que aquest spoiler bestial que he fet. Que ara la gent s'emprenyarà, no? Perquè la gent s'emprenya perquè dius al final de Romeo i Julieta...
S'emprenya per tot.
Exactament. Llavors, sempre al final cridaven al cine: això no pot ser, s'emprenyava. Per favor. Llavors, li vaig comprar la pel·lícula en DVD, i jo crec que va gastar el DVD. Deien que un DVD es gastava al cap de 1.000 projeccions o així. Jo crec que la meva àvia el va gastar, i a més era sorda. Llavors vaig comprar uns auriculars d'aquests de cable, i ella se'ls posava i se sentia des del carrer el soroll de Titanic. O sigui, jo picava la porta de casa, la meva àvia ja sabia que estava veient Titanic, i la va veure com 1.000 vegades. Era la pel·li de la seva vida.
I per tu sembla una obra mestra o no?
A mi una cosa que m'agrada molt de Titanic, és, jo crec que és per estudiar els llibres d'història del cinema, que és que quan s'estava rodant Titanic, es van quedar sense calés, no? I Fox va dir que ells no pensaven posar ni un dur més. Fox era la productora. Llavors James Cameron va posar 40 milions de dòlars de la seva butxaca per acabar la pel·lícula. 40 milions. I recordo que Variety va fer una portada que posava glup, glup, com dient...
Això s'enfonsa.
Això s'esfonsa, no? Però Cameron va posar com una espècie de matís al seu contracte, va dir: jo poso 40 milions, però a partir de tal recaptació, 1.000 milions de dòlars, 1.500, jo m'emporto 200. I els de Fox van dir: quin subnormal, clar. Llavors el tio és la pel·li que li donen més calés de la seva vida. Perquè clar, la pel·li va fer 2.000 i pico de quilos, el tio va emportar 200, sí. I tots els que havien dit que hi ha reportatges mítics del fracàs més gran de la història del cinema i tal, s'ho van haver de menjar amb patates. I a més, recordo que quan va començar l'exhibició de Titanic, tothom deia: va, si està fent... Però va estar fent igual 20 setmanes 40-50 milions de dòlars a la setmana, que és una cosa que no s'ha vist mai. Llavors, a mi m'agradava molt estudiar les pel·lícules des d'aquest punt de vista, sobretot perquè tothom al principi creia que seria un fracàs sonadíssim. A mi Titanic em sembla bestial. I a més, segons explicava abans el Joan, hi ha una estadística als Estats Units que diu que és la pel·lícula que ha repetit més gent a la història del cine, des de que hi ha estudis.
Sí, clar.
Llavors, que la gent de mitjana l'havia vist 3 vegades als Estats Units, eh?
És una pel·lícula que ha envellit bé o no, Joan?
Ha envellit perfectament. Jo l'he vist ara fa pocs dies i, escolta, m'he tornat a enganxar i m'he tornat a emocionar. És increïble.
Això és una pel·lícula en 3 actes i un epíleg.
Amb pròleg, 3 actes i un epíleg.
Pròleg, 3
sí,
actes?
Sí. Hi ha el pròleg dels descobridors de tresors que troben... que van a recercar el tresor i no troben el que buscaven, però sí que troben aquell dibuix d'una dona jove. Després hi ha la dona jove, que en aquell moment ja té 101 anys, que explica tota la història del Titanic, amb especial atenció al naufragi. Hi ha una cosa molt, molt interessant en la pel·lícula, que és de guió, però òbviament també visual, que és que en el moment del naufragi els col·loca amb ells dos sempre en la situació de màxim perill. És a dir, sempre estan en el lloc a punt d'ofegar-se, a punt de morir en una persecució, a la popa, a dalt de tot. Així m'ho va fer notar en Benet i Jornet, que en aquell moment estàvem treballant. Em va dir: fixa't que sempre estan en el moment de màxim perill. I és veritat, i això...
De fet, Joan, hi havia aquesta teoria que deia que el Titanic xocava contra l'iceberg perquè un dels mariners estava distret.
Perdona.
Veient-los ells dos.
No, però això és veritat, eh? És a dir, el mariner vigilant...
Sí, el mariner està...
S'entreté, els veu amb ells dos, i quan torna a mirar endavant, allà hi ha l'iceberg. És a dir, que sí, és veritat, o sigui, no és una
Kate
teoria...
Kate Winslet i Leonardo DiCaprio van
ser els responsables.
Exacte, sí.
Quina és la part clau, la més important d'aquesta estructura?
A veure... Aquesta estructura és clàssica, és una pel·lícula que dura 3 hores i 12 minuts, més o menys dura igual que Avatar 2, però es diferencia del classicisme amb el fet que té un tercer acte, que és el naufragi, que dura més d'una hora. Aleshores, això se'n va de les normes. Vull dir que ha tingut, o va tenir Cameron, el coratge d'arriscar-se i fer diguem-ne, una seqüència d'acció més enllà del que demanen les teories. I el tio se'n va sortir perquè va simultanejant moments dramàtics. Hi ha un moment molt bonic quan els músics Vull dir, bé, senyors, ens anem. I el músic principal diu, no, espera't. I comença a tocar... jo crec en tu, senyor. Jo crec en tu, senyor. Aquella... I tenim un moment musical de naufragi que és molt poètic, molt bonic. I després un moment de caos total. Clar, a la vegada venim d'una part anterior, d'un segon acte, on hi ha hagut un període de 20 minuts de pel·lícula de felicitat idíl·lica entre Jack i Rose. I després, just quan acusen Jack de lladre, simultàniament tenim la col·lisió. Tenim la col·lisió i l'acusen de lladre. És un moment que, segons la teoria, funciona de merda bé. Final de segon acte, moment de màxima crisi. I després un tercer acte a lo grande, diguéssim, amb el caos i la...
I el naufragi. Perquè, si jo t'explico, aquí tenim el...
Sí, això és un geni.
Aquest senyor és un geni.
No, és impressionant.
Efectivament.
I a més, em jugo 1.000 duros que el Cameron tenia algo absolutament similar penjat a la paret de casa seva mentre estava fent Titanic.
Què són aquests números? Jo ho explico, això ho penjarem, com vam fer amb el del Padrí. Això que és el minutatge?
És el minutatge, si veuràs que dura 3 hores i 12 minuts en total.
Sí.
Els moments en vermell són els moments de música, vull dir que el teu col·lega segur que això s'ho sap molt bé, el que acaba de parlar fa un moment.
L'Arnau Tordera.
L'Arnau Tordera. I els moments en vermell són els moments d'acció. Però bàsicament el que compta aquí és l'estructura, és a dir, dues persones...
Això ho penjarem perquè la gent que vulgui veure la pel·lícula tal com l'ha dibuixat, tal com la... com l'ha esbudellat gairebé el Joan, doncs, em sembla que és magnífic. A la part 3, diguem, a l'acte 3, clar, és la part, diguem, d'efectes especials més bèstia, perquè ens entenguem,
sí,
no?
Sí,
perquè
sí.
És el naufragi, tota la pel·lícula té grans efectes especials,
sí.
Però bàsicament l'acte 3 és el més... Perquè la història ens enganxa per què és? Per l'espectacularitat, per la història d'amor d'ells dos...
Si només hi hagués espectacularitat, jo crec que funcionaria també, perquè veritablement és molt... Visualment és devastadora. Però, sobretot, el que ens fa emocionar és que empatitzem molt bé amb ell i ella. És a dir, estan molt ben trobats, ho fan molt bé, i si vols l'argument, és molt bàsic, perquè és Romeo i Julieta, és Bossa i Testori, és un amor prohibit per diferència de classe social, que és un motiu argumental que s'ha repetit des del primer moment del cinema, i si tires enrere des de la literatura o des de la novel·la, tot el que tu vulguis. Però més enllà d'això, el que hi ha és, diguem-ne, hi ha dos trames que van avançant a la vegada, no? La història d'amor i el perill de la col·lisió. El perill de la col·lisió. Aprofito per dir que la pel·lícula acaba bé des del punt de vista que hi ha un somni que alguns interpreta com un somni d'amor. Ja sí que estic fent spoilers sobre l'espoiler que va fer en Toni.
És terrible, tio, caduca, terrible. Joan, prepara't.
Caduquen.
Prepara't, home, perquè...
O sigui que no podem parlar tampoc del sexto sentido. Ni...
No, què dius, boig? No pots dir res.
No, hi ha un somni que possiblement és d'amor en què ella es torna a reunir amb Jack. Ella, de 101 anys, passa a tenir 17 anys i es reuneix amb Jack a les escales del Titanic, amb aplaudiments de tothom. És a dir, sí. La pel·lícula acaba amb tothom aplaudint el petó d'ells dos. És a dir, en el més enllà, la pel·lícula acaba bé.
Està bé, això. Hi ha una cosa que suposo que a l'època... Per exemple, una Avatar 2 quan dura?
3 hores i 12 minuts.
Sí, és curiós.
Exactament igual que Titanic.
Tu creus que està buscat, això?
A veure, coneixent a Cameron, amb lo sonat que està aquest senyor...
És capaç.
Jo crec que és absolutament buscat.
O sigui, dura 3 hores i 12 igual que Titanic.
Exactament. És el mateix que van dir a Titanic. Qui anirà a veure una pel·lícula 3 hores amb 12 d'un barco i aquesta sabem com acaba, que s'esfots i no sé què, patapum.
Pues clar, aquesta és una altra... 3 hores 12 fa 25 anys devia ser una borrada, no?
A veure, hi havia molts cines que la projectaven amb una pausa al mig.
Ah, sí?
Sí, i tant. Bueno, perdona, recordo unes declaracions de James Cameron que va dir que contractaria personalment franc tiradors per tots aquells cinemes que posessin un intervi.
A la mitja part.
Sí, això és la durada en cinemes, perquè si la veus en DVD o la veus per la tele és una mica més curta perquè projecten a 25.
Sí,
això és la durada de 24.
Sí, sí.
És cert que els dibuixos que apareixen a la pel·lícula fets pel Jack, el personatge del DiCaprio, els va dibuixar personalment James Cameron?
Sí,
això és cert,
del propi
no?
James Cameron, sí. que molta gent va dir, no sap dibuixar. Bé, no sap dibuixar, no sap dirigir, no sap fer res, el pobre James Cameron.
Possiblement és de les darreres persones del món que ho sap fer tot de punta a punta, perquè el tio ha tocat tots els pals.
Ha tocat tots els pals. Jo recordava que la primera pel·li de James Cameron, de la que ell renega, òbviament, és Piranha 2, Vampiros del Mar, on les piranyes volaven, els hi sortien ales i volaven, i ell era el tio que feia els made paintings, els que feia els dibuixos, diguem-ne...
De com han de ser?
De fons. No, made painting és... Ah. En lloc de gastar en un decorat, doncs tu agafes, poses una paret, la pintes, no?, i allò es fa un efecte. N'hi havia molts a...
Estar la pel·lícula és espantosa, no?
N'hi havia molts, no, és una cosa terrible, però si l'agafes com una comèdia és molt divertida. Llavors el director va dir, aquesta merda, jo no la faig, va marxar, i algú va dir, el productor va dir, algú s'atreveix a dirigir-la? I James Cameron va dir, jo! I aquesta és la seva primera pel·li, que ell no menciona mai, òbviament. Ell diu que no en sap res d'aquesta pel·lícula.
I la pel·lícula però està directed by James
Cameron,
no?
Sí, sí, sí. Jo crec que ell ha demanat diverses vegades que treguin el seu nom dels crèdits.
Però clar, evidentment...
Però clar, és una pel·lícula de culte, però si la voleu veure, hi ha escenes mítiques.
I després quina va venir?
És que no me'n recordo, crec que és Terminator. Potser m'equivoco, però crec que l'òpera prima diria que és Terminator, la primera que ell reconeix com a propi. Imagina't Terminator, que la fa amb quatre pessetes.
Sí, Aliens és posterior?
Jo diria que Aliens és posterior, sí. Ell fa Terminator, diria que fa Aliens, Terminator 2, ho hauria de buscar, perquè la memòria és lamentable.
Però tu és un visionari, James Cameron?
Home, ell té aquesta mena d'obsessió amb el tema de l'aigua. Ja Avis ja anava d'això, hi havia coses molt boniques a Avis.
A més, Avis, hi han certes coses...
Oh, Avis, és veritat!
Que t'ho treuen a Avatar, eh? Els simbols i les criatures, sí.
Allà, hi havia un moment preciós, Avis, tu te'n recordaràs, Toni, possiblement tu també, Jordi, que es forma amb l'aigua una escultura d'aigua que agafa la forma de Maria Elisabet Mastrantonio, que és la dona que ressuscita.
Que surt de la piscina.
Surt de la piscina de la base. I agafa la forma de la noia, que és una preciositat. No és que sigui un director poètic, diguem-ne, però la seva vinculació amb l'aigua l'acosta una mica més a la poesia.
I perdona, una cosa, Joan, també, hi ha una cosa bastant maca, perquè veies el personatge que és, eh? D'Avis, ell agafa... i fa fer una seqüència, que és que hi ha un tsunami, no una espècie de maremoto, no és un tsunami, perquè no és les aigües alertines, sinó que fa una ona gegant de més de 100 metres d'alçada que està a punt de menjar-se el món, no? Que és com els extraterrestres veuen que no hi ha res a fer amb vosaltres i es volen menjar el món. Li va costar, crec, 11 milions de dòlars fer aquella escena. És una escena increïble. Però va fer que la traguessin, perquè no li agradava. Llavors, aquesta escena només es pot recuperar si veus el director's cut, que no era sortir amb Blu-ray i en DVD. Llavors, a la versió cinematogràfica, aquesta escena que va costar 11 milions de dòlars, ell no va... No, aquesta escena no la quiero. Pim, fora.
L'anterior seva, del James Cameron, era Avatar, la primera?
Sí, sí.
Sí. I quants anys ha passat?
13 anys.
13 anys.
13 anys.
Això vol dir que els calés que té pot ser el que li doni la gana i que no és molt prolífic i que fa el que li dona la gana.
Fa el que li dona la gana, però et dic, jo crec que s'ha concentrat en que tu veis aquesta pel·lícula i t'hagis d'empassar, perquè la gent deia, qui vol veure Avatar 2? No interessa a ningú. Això s'ha sentit molt. Se segueix sentint, quina mandra, etcètera, etcètera. Però clar, jo crec que ell s'ha centrat en donar un salt tecnològic tan bestial que quan la vegis diràs, home, jo crec que no s'hauria de fer dos o tres més. De fet, la tercera està muntada. Està llesta ja, la té llesta. És a dir, si aquesta funciona, la tercera la podríem veure l'any que ve, per exemple.
O sigui, està feta ja.
Sí, està feta, perquè ella estava rodant. Atenció, en teoria n'hi ha 5 d'avatars. Ella ha rodat la 2 i la 3 juntes. I la quarta està ja en preproducció. Vull dir que la cosa està...
Pot ser 2023-2024, perfectament, si volgués.
Sí, però esclar, què passa? Que la pel·lícula costa 350 milions de dòlars, amb màrqueting inclòs, deuen ser 500 o 600, i que per fer el break-even, no, que és estar en pausa amb el que t'has gastat, has de fer 2.200-2.300 milions de dòlars. Si no fas això, pensant que són 3 milions... Clar, què passa? El mercat xinès, que ha aprovat... Ja saps que ara té una relació molt difícil amb Hollywood, ha aprovat que es pugui passar la pel·li allà. Però ara hi ha una espècie de problema amb el Covid, que encara segueix allà, i només hi ha obertes un 70% de les sales. Això vol dir que els 200 milions que va fer la primera part, Avatar, no es podrà repetir, com a mínim, simplement perquè no és possible, en termes físics, vull dir, perquè no hi pot anar tanta gent. Ara, si Xina agafés i comencés a obrir més cinemes, i no tinc cap dubte que ell arribarà al que ja fem la primera, que són 2.922 milions de dòlars.
Quina barbaritat.